Bon dia a tothom, són les 9. És diumenge 27 d'agost de 2023. El sol ha sortit avui a les 7 i 6 minuts del matí per Cadaqués i no es pondrà per les Terres de l'Ebre, Alcanar, fins pràcticament 3 quarts de 9 del vespre, concretament a les 8 i 39 minuts. Un sol, però, que a aquesta hora és difícil de veure a molts punts del país, on encara hi continua plovent. I, de fet, aquests xàfecs i tempestes encara s'aniran produint a molts punts de la costa de Barcelona i de Girona i també a l'interior de les comarques de Girona fins ben bé al punt del migdia. A partir de llavors aniran perdent pistonada i extensió i quedaran restringits al litoral i també al prelitoral de Barcelona, punts de la Catalunya central i l'Alt Pirineu. En les últimes hores, les tempestes ja han deixat registres que en alguns casos s'han acostat als 100 litres per metre quadrat. Són les més importants, per tant, del que portem d'estiu. 94 litres per metre quadrat, per exemple, al Lac Redon, a la Vall d'Aran, o també 89 es pot. Un episodi de tempestes, però, que no ha provocat grans afectacions més enllà, això sí, de la Sénia al Montsià, on la pedregada de grans dimensions ha deixat algun dany material, entre ells vidres trencats o bonys a prop de 200 cotxes del municipi. En uns minuts ho repassem tot plegat amb el Gori Massip. La pluja que, per cert, també ha fet la guitza a l'etapa d'inici de la Vuelta a Espanya a Barcelona, una etapa que havia de ser el gran inici de l'edició d'aquest any, amb un circuit dissenyat per fer lluir la capital, passant per la Sagrada Família, la Torre Glòries o l'Arc de Triomf, i que concentrava més a Barcelona alguns dels millors ciclistes del món, entre ells el vigent campió del Tour. Tot i això, va acabar amb bona part d'aquests ciclistes emprenyats amb l'organització per la falta d'il·luminació en molts trams. De seguida també us ho expliquem, aquestes queixes i també les explicacions que hi ha donat l'Ajuntament. Però, de les últimes hores, el que més ha sorprès són dos comunicats emesos pels dos entrenadors dels primers equips de la selecció espanyola de futbol, tant el femení com el masculí. Jorge Vilda i Luis de la Fuente asseguren ara que rebutgen de totes l'actitud de Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, càrrec aquest, el de president de la Federació Espanyola de Futbol, que la FIFA li ha suspès durant 90 dies des d'ahir al migdia a l'espera de com avancin els diversos expedients que té oberts. I així més no sospitós que els comunicats de Vilda i de la Fuente hagin arribat just després d'aquest pas de la FIFA, dues hores després en el cas de la Fuente i més de 6 en el de Vilda. No cal ser especialment abonat a les teories de la conspiració per sospitar que tot plegat és una estratègia per salvar el cul ara que veuen que el seu paraigua ha caigut, perquè els comunicats contrasten, i de quina manera, amb l'actitud que un i altre van mostrar en la compareixença de la infàmia de Rubiales a Las Rozas. Una compareixença en què Vilda i de la Fuente no van tenir cap problema en aplaudir el discurs de Rubiales. Ni una, ni dues, ni tres vegades. 10. Els 10 aplaudiments de la vergonya, 10 aplaudiments en només 30 minuts de discurs. Déu-n'hi-do, la mitjana. I Vilda i de la Fuente van participar en tots aquests aplaudiments. Només cal revisionar les imatges de la compareixença. Aplaudiments en moments com ara quan Rubiales atacava la lacra del suposat fals feminisme o quan anunciava accions legals contra els qui l'acusen, o també en els seus 5 no dimitiré. O també quan Rubiales li prometia a Vilda un nou contracte de 4 anys per valor de 500.000 d'euros anuals. En cap d'aquests casos, a Vilda i a de la Fuente no se'ls va acudir que potser era inoportú aplaudir, no els va grinyolar el discurs com per quedar-se de braços plegats o fins i tot abandonar l'auditori, o manifestar el seu rebuig a les desenes de periodistes que hi havia a Las Rozas després d'aquesta compareixença. Però res de tot això no va passar. Han hagut de passar més de 48 hores i una suspensió de la FIFA per condemnar-ho. És cert que hi ha la dita que diu millor tard que mai, però és que en aquest cas la distància temporal entre el tard i el mai és pràcticament insignificant. Vinga, va, que passen gairebé 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
aquesta hora del matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De seguida repassem de què hem d'estar pendents pel que fa a la informació general, però abans, després que ahir la FIFA suspengués provisionalment Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola, s'han mogut les fitxes del tauler i ara Jorge Vilda és un dels homes de confiança de Rubiales, a més un comunicat en què critica el fins ara president de la Federació, Mònica Aguilar.
L'entrenador de la selecció femenina ha lamentat el comportament de Rubiales, però no ha presentat la seva dimissió, tot plegat després que 11 membres del seu cos tècnic i de les categories inferiors hagin posat el seu càrrec a disposició de la Federació, donant suport a Jennifer Hermoso. També es va mostrar crític el seleccionador masculí Luis de la Fuente. Mentrestant, la Federació ha nomenat Pedro Rocha com a president interí. La primera decisió de Rocha, per cert, va ser esborrar un comunicat de la Federació en què acusava a Hermoso de mentir. Més enllà del cas Rubiales, a primera divisió, avui el Barça visita el camp del Villarreal a partir de 6:45 de la tarda, mentre que el Girona ja és provisionalment segon a la Lliga després de guanyar ahir per 1-2 al Sevilla. A segona divisió, avui Mirandés Espanyol a 8:45.
I pel que fa a la resta de la informació, avui a Catalunya les pluges continuaran caient amb força fins a mig matí. De fet, Protecció Civil manté el risc per fortes tempestes. Des d'ahir a la tarda i durant tota la nit les pluges han escombrat bona part del país. Les zones més afectades pels aiguats han estat el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i alguns punts del Pirineu de Lleida, on s'hi han arribat a acumular fins a 80 litres per metre quadrat. A part, també hi ha hagut fortes calamarsades per pedres de més de 10 centímetres al sud del país.
Barcelona supera el dia amb més afectacions a la mobilitat per la primera etapa de la Vuelta a Espanya. La prova va quedar deslluïda per la pluja i per les crítiques d'alguns ciclistes per la mala visibilitat del recorregut. La més destacada, la de Remco Evenepoel, el vigent campió de la prova, una etapa que, per cert, va guanyar l'equip neerlandès DSM. Avui es disputa la segona etapa entre Mataró i Barcelona i la pluja pot tornar a fer la guitza als ciclistes. Pel que fa a les restriccions al trànsit, començaran a 1:00 PM, però no seran tan importants com les d'ahir.
I tot i que només falten 24 hores perquè Alberto Núñez Feijóo comenci la ronda de contactes per intentar ser president, el bloc de l'esquerra continua treballant en les negociacions. En una entrevista al País, Jaume Asens, un dels qui està liderant les converses amb els independentistes per part de Sumar, trenca el silenci i assegura que s'està avançant en l'amnistia. Això sí, reconeix que també hauria d'afectar els policies encausats per les càrregues de l'1 d'octubre. Sobre si una hipotètica llei hauria d'incloure o no a Laura Borràs no es mulla i acaba concloent que seria bo que Puigdemont pogués tornar a Catalunya.
El govern del Japó torna a treure ferro les crítiques pel vessament a l'oceà Pacífic de l'aigua de la central nuclear de Fukushima. Asseguren que han analitzat algunes mostres de peixos i que no han estat contaminades a l'aigua marina. Això després d'una onada de protestes a Corea del Sud en què milers de persones es van concentrar per demanar que s'aturi l'abocament d'aquests residus radioactius al mar.
I l'inici d'aquest curs escolar serà el més car de la història. A les escoles públiques la tornada a l'escola pot costar 1.700 euros per alumne i a les concertades s'estima que aquesta xifra fàcilment es pot doblar. De fet, només en material escolar els pares es gasten entre 300 i 400 euros, però el preu es dispara quan s'hi sumen les activitats extraescolars, la quota d'acollida, les colònies i els menjadors.
I pel que fa al temps, pendents d'algunes tempestes que es poden repetir fins al migdia a les comarques d'entre Barcelona i Girona i també a punts del Pirineu. A partir d'aleshores perdran extensió i intensitat i entrarà el vent de mestral a les Terres de l'Ebre i la tramuntana a l'Empordà i també als cims del Pirineu. Al migdia la temperatura quedarà frenada per sota del que és habitual en aquesta època de l'any.
I avui què farem al Via Lliure, Josep Moragas?
Farem tertúlia amb Vidal Aragonès, Cristina Ferrés i també amb les periodistes esportives Edurne Concejo i Laia Bonals. Per conèixer millor què implica la suspensió de la FIFA Luis Rubiales, parlarem amb el president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, Xavier Albert Canal. A les 11 parlarem de com el model arquitectònic de la ciutat s'hauria d'adaptar a la nova situació climàtica i ho farem amb el degà del Col·legi d'Arquitectes Guim Costa. Com cada diumenge, actualitzarem el quadern d'estiu de l'Edu Pujol a partir de les 12, música amb el nostre algoritme humà Ferran Urriols, avui Johnny Cash i Vides Complicades. A partir de 1:00 PM, en Jordi Canal ens descobrirà les destinacions turístiques emergents, tot plegat el dia que volem saber quina és la millor aplicació del mòbil. La millor aplicació del mòbil. De totes les respostes tenim premi. Sortegem un lot de cava rovellats. Per entrar al sorteig ens podeu enviar notes de veu al WhatsApp al 606-256-439 dient-nos quina és la millor aplicació per vosaltres. També ens ho podeu dir al nostre Twitter @vialliure o al nostre Instagram on hi tenim un story.
Són les 9:09 del matí. Catalunya viu les últimes hores de l'episodi de pluges més important d'aquest estiu. De seguida parlem de les novetats del cas Rubiales després que la FIFA l'hagi suspès temporalment i que els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Jorge Vilda, finalment s'han desmarcat de Rubiales. Abans, però, a aquesta hora encara plou a molts punts de Catalunya, principalment a la costa de Barcelona i de Girona. Les pluges de les últimes hores han regat pràcticament tot el territori i, de fet, com dèiem, aquest ha estat el dia més plujós del que portem d'estiu a Catalunya. No plovia tant des del passat 13 de juny, quan les pluges van deixar registres de fins a 140 litres per metre quadrat. De moment encara no s'ha igualat aquesta xifra, però déu-n'hi-do, i a més, encara aquesta hora continua plovent. Ahir al Pirineu és on hi va haver les xifres més altes d'acumulació de pluja, per exemple, amb els 87 litres a Espot, al Pallars Sobirà, o els 71 a Molló, al Ripollès. A d'altres punts hi va ploure amb molta intensitat durant uns pocs minuts, i en altres casos s'hi han acumulat entre 20 i 40 litres per metre quadrat. És el cas aquest d'alguns punts de la comarca del Montsià, com ara a Mas de Barberans, amb 36 litres, o també a la Sénia, on hi van caure uns 33 litres, amb pedra inclosa i també amb algunes afectacions que de seguida repassem. Però abans, Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
Fins quan tindrem pluja avui?
Doncs ara al matí encara ha de seguir plovent, sobretot a les comarques entre Girona i Barcelona i també del Pirineu, encara amb la possibilitat d'alguna tempesta localment intensa. A partir del migdia, aquestes pluges aniran perdent força, extensió, i afectaran sobretot de manera una mica més restringida i de manera també irregular les comarques de la costa i el prelitoral central, potser també a la tarda al Camp de Tarragona, però en principi una pluja que a mesura que avanci el dia anirà a menys progressivament.
Una pluja que, ara ho repassàvem, on més ha caigut és al Pirineu, a la, per exemple, al Ripollès, al Pallars Sobirà, per tant, a capçaleres d'alguns rius. Això pot ajudar d'alguna manera, encara que sigui una mica la sequera, omplir una mica els pantans?
Doncs una mica, com a mínim, sí que s'haurà de notar, perquè precisament els llocs on aquests moments porten més aigua acumulada és a punts del Ripollès, capçaleres del Ter, del riu Freser, però també punts del Pallars, capçaleres del riu Segre. De fet, fa poca estona veiem imatges del riu Ter crescut de costat a costat, com ara feia unes quantes setmanes que no es veia el seu pas per Camprodon.
I escolta, Gori, aquestes pluges que en les properes hores, sobretot, han de fer baixar bastant la temperatura respecte a altres dies, després d'aquesta onada de calor que hem tingut aquesta setmana.
Doncs sí, unes pluges que ajudaran a refrescar. Hem de tenir en compte, per una banda, que la mínima del dia es donarà al final de la jornada, és a dir, farà més fred al vespre que no pas ara a primera hora del matí, però també una refrescada que es notarà al migdia, amb valors d'entre 21 i 27 graus de màxima. Una cosa impensable just ara fa una setmana.
Doncs mira, almenys un punt positiu a aquestes temperatures. Gràcies, Gori.
Fins ara.
Uns ruixats que, com dèiem, en alguns casos van anar acompanyats de pedra i de ventades fortes. Fins a les 7 del matí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades relacionades amb les pluges i les tempestes, la gran majoria al Baix Llobregat i també al Montsià. Precisament en aquesta comarca, al Montsià, a la Sénia, a l'extrem sud del país, hi va haver una de les pedregades més destacades d'aquest episodi, amb pedres de la mida d'un ou d'una gallina. Eren pedres de 10 centímetres i només amb la pedregada de la Bisbal de l'Empordà d'ara fa un any exacte, el 20 d'agost de l'any passat, van caure pedres més grosses. És per això que la pedregada d'ahir va provocar danys en alguns vehicles que estaven aparcats, també en algunes cases i també als camps d'oliveres. L'Ajuntament remarca que encara tardaran a quantificar tots els danys materials, però ja avisen que pot haver-hi més de 200 cotxes afectats. N'ha parlat a RAC1 el regidor de serveis del municipi, Víctor Reverter.
Destrosses a mobiliari urbà, a cablejat de telecomunicacions, cablejat elèctric, d'il·luminació dels carrers i molts de vehicles particulars. I després també en danys al sector agrari. Segur que un 50% de la collita de l'oliva a alguna finca s'haurà perdut.
La tempesta també va provocar un incendi de vegetació a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. El foc va afectar menys d'una hectàrea en una zona propera al golf Camp Cuià. Tot apunta que l'origen d'aquest foc van ser dos llamps perquè hi va haver dos focus actius alhora. La pluja, però, va ajudar a apagar les flames que cremaven en un terreny difícil amb desnivells i barrancs. I més enllà d'aquestes pluges que encara cauen i nyanquen al llarg d'aquest matí, el nom destacat del dia un dia més és el de Luis Rubiales, que ja no exerceix com a president de la Federació Espanyola de Futbol. I és que la FIFA va decidir suspendre el màxim mandatari del futbol espanyol de forma provisional. Ho va fer per un període inicial de 90 dies, en una decisió que ha desencadenat un cop més una onada de reaccions i de comunicats. Entre ells, els que sobten més són els dels seus dos homes forts, els seleccionadors femení i masculí, Jorge Vilda i Luis de la Fuente, que fins fa dos dies l'aplaudien a l'Assemblea Extraordinària de divendres a Les Roces. Ahir, el comunicat que van fer, tots dos van condemnar l'actitud de Rubiales, tot i que en cap cas no diuen que es plantegin dimitir. I això que en el cas de Jorge Vilda, el seleccionador femení s'està quedant cada cop més sol. Ahir, bona part del seu cos tècnic va donar suport a Jenni Hermoso i va posar a disposició de la federació el seu càrrec, tot plegat mentre la federació ha designat Pedro Rocha com a president interí. Hores d'ara, hores per tant intenses i mogudes, les que s'han viscut a la Federació Espanyola, però anem a pams i repassem punt per punt les últimes novetats d'aquest cas Rubiales. I comencem per la notícia que ahir sorprenia tothom cap a quarts de tres del migdia, quan la comissió disciplinària de la FIFA anunciava aquesta suspensió amb caràcter provisional al president de la Federació Espanyola de Futbol de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell tant nacional com internacional. Mònica Aguilar.
Una suspensió, com dèiem, que s'estén per un període inicial de 3 mesos. A més, la FIFA també ha ordenat Rubiales que s'abstingui de contactar o d'intentar fer-ho amb Jenni Hermoso o qualsevol persona del seu entorn per tal de preservar els drets fonamentals de la futbolista. La decisió va ser comunicada immediatament a Rubiales per part de la FIFA. Per cert, que aquesta sanció també afecta directament el càrrec del vicepresident de la UEFA. Cal remarcar, però, aquest procés de la FIFA no afecta en cap cas el procediment del TAT, que continua el seu curs. Demà s'han de reunir i, mentrestant, el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, valora així la suspensió provisional de Rubiales.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional.
D'altra banda, l'expert jurídic esportiu Josep Vandellós va explicar quin procés va emprar la FIFA per sancionar Rubiales. Són declaracions al Tu diràs de RAC1.
És anar a través d'un procediment disciplinari, no ètic. Aplicant al codi disciplinari un article molt concret, que és el 13, que és una espècie de calaix de sastre. Principis que atenten contra el bon ordre esportiu, el bon nom del futbol, i clarament la conducta esperpèntica del senyor Rubiales durant la final.
Vandellós també va destacar que la sanció de la FIFA s'ajusta al procediment habitual en casos com aquest.
Avui justament al Via Lliure parlarem d'aquesta sanció de la FIFA, com això pot afectar també el procés intern dins l'estat espanyol que estan cursant tant el Consell Superior d'Esports com el Tribunal d'Arbitratge d'Espanya. Ho farem amb Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, en temps de tertúlia cap a partir de les 10 del matí. Tot això pel que fa a aquesta sanció provisional de la FIFA, que com dèiem és d'un període inicial de 90 dies, de 3 mesos, i que va desencadenar un seguit de reaccions a dos dels seus homes forts i de confiança, tant Jorge Vilda com Luis de la Fuente, els seleccionadors femení i masculí respectivament. Un comunicat que, sorprenentment, en què es posicionaven en contra del comportament de Rubiales, ho van condemnar fermament dos dies després només d'aparèixer, com dèiem, en la primera fila de l'Assemblea Extraordinària en què van aplaudir el discurs esperpèntic de Rubiales. Ara bé, Jorge Vilda s'està quedant pràcticament sol després que bona part del seu cos tècnic l'hagi abandonat.
Sí, anem a pams perquè ahir va ser una tarda frenètica pel que fa als comunicats. Un cop es va conèixer la sanció de la FIFA, el que més va sorprendre és el de Jorge Vilda, seleccionador espanyol femení. En aquest cas, el tècnic va lamentar el comportament de Rubiales, el qual va considerar impropi, i va afegir que la seva actitud no reflectia els principis i valors que defensa a la seva vida. Ara bé, en aquest comunicat en cap moment fa referència a Jennifer Hermoso i tampoc no presenta la seva dimissió. Recordem que divendres passat, en l'Assemblea Extraordinària de la Federació Espanyola, Rubiales va anunciar davant de tots que renovava Vilda per 4 temporades més amb un sou de 500.000 euros. Ara bé, el comunicat de Vilda va arribar després que 11 membres del seu cos tècnic i també de les categories inferiors posessin el seu càrrec a disposició de la Federació, mostrant el seu suport total a Jennifer Hermoso. En aquest escrit expliquen que se'ls va obligar a estar a la primera fila de l'Assemblea exposant-los i donant a entendre que compartien el discurs de Rubiales. Entre aquests membres hi ha persones importants com els assistents Montse Tomé o Javier Lerga i Sonia Bermúdez, seleccionadora sub-19. Qui també va reaccionar ahir va ser el seleccionador masculí, Luis de la Fuente, qui va titllar de comportament equivocat i fora de lloc. Ara bé, unes declaracions que arriben dos dies després d'aplaudir el discurs de Rubiales a l'Assemblea.
I de les últimes hores també ha aixecat molta polseguera un nou comunicat de la Federació Espanyola de Futbol, que va fer de nou molt durament acusant Jennifer Hermoso de mentir en totes les afirmacions que que va formular en contra de Rubiales. Paral·lelament, però, la federació va nomenar a Pedro Rocha com a president interí i la primera decisió de Pedro Rocha va ser, precisament, esborrar aquest comunicat de forma immediata, Mònica.
Sí, moments després de conèixer la suspensió provisional de Rubiales, la federació va nomenar el vicepresident adjunt a la presidència, Pedro Rocha, com a president interí. I la seva primera decisió, com deies, no va trigar a arribar. El primer que va fer va ser manar a esborrar el comunicat de la federació en què acusava la davantera madrilenya de no dir la veritat i d'estar abduïda pel sindicat de futbolistes FUTPRO, un escrit que finalitzava així. Los hechos son los que son, y por muchos comunicados que se quieran sacar para tergiversar la realidad, es imposible cambiar lo que ocurrió. El pico fue consentido. Uno puede pensar que se ha equivocado, pero no puede modificar la realidad. Per tot plegat, Pedro Rocha ho hauria qualificat d'absolutament inapropiat i el va esborrar.
Comunicat fantasma, per tant, que ja no està a la web de la federació, però que, evidentment, molts tuitaires, per exemple, les xarxes socials, s'han encarregat de fer-lo, de capturar-lo, diguem, i, per tant, doncs, que encara es pot recuperar i veure, evidentment, aquest de nou comunicat vergonyant per part de la Federació Espanyola de Futbol encara quan estava sota la tutela de Luis Rubiales. D'altra banda, abans parlàvem de les reaccions dels membres de la federació a través de comunicats, però ahir finalment vam escoltar el posicionament de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, qui va condemnar fermament el comportament de Rubiales. Recordem que el Barça només s'havia pronunciat amb un comunicat molt tebi. Aquí distant, doncs bé, ahir Xavi va prendre el torn de paraula abans de començar la roda de premsa i va expressar el que sentia.
Una Xavi Hernández que es va mostrar molt contundent amb el seu discurs. Com deia, abans d'iniciar el torn de preguntes a la roda de premsa, l'entrenador blaugrana va expressar el seu malestar i la tristor amb l'actitud de Rubiales i amb la situació que està vivint Jennifer Hermoso. Escoltem les paraules de Xavi.
En primer lloc, donar tot el meu suport incondicional a la Jenny i a les jugadores del futbol femení pel que estan visquent en aquests moments. Condemnar la conducta del president de la Federació Espanyola de Futbol, que em sembla totalment inacceptable, mostrar una mica el meu sentiment de pena, de tristor, de que no es parli del campionat del món femení de futbol, que crec que és una fita històrica.
Més enllà del tècnic del Barça, ahir diferents protagonistes del món del futbol van mostrar la seva solidaritat amb Hermoso. De fet, la jugadora madrilenya va anar a veure el partit amistós entre l'Atlètic de Madrid i el Milan a la ciutat esportiva Matalassera. Tots dos equips van fer-se una fotografia amb una pancarta que deia "Contigo, Jenny Hermoso". A primera divisió, els jugadors del Cádiz van treure també una pancarta a l'inici del maig que deia "Todos somos Jenny". I també el duel entre el Sevilla i el Girona, els futbolistes andalusos van saltar al terreny de joc amb una samarreta amb el lema "Se acabó". El capità gironí Stuani va portar el braçal de color lila i equips de categories inferiors com el Sant Andreu també s'hi van sumar. Inclús a Alemanya, a la Bundesliga, els aficionats del Friburg van mostrar a la grada una pancarta que deia el següent: un cop de puny en lloc d'un petó per a Rubiales al proper cop. Però no tothom comparteix aquest punt de vista. Borja Iglesias, jugador del Betis, va comunicar que no tornaria a jugar amb la selecció espanyola fins que no hi hagués canvis i sembla que el seu entrenador, Manuel Pellegrini, no comparteix gaire la seva decisió.
Discrepo en eso con Borja, uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independiente de una persona que hizo una estupidez o no la hizo. No se puede juntar las dos cosas. Eso creo que Borja va a reaccionar i estar absolutament dispuest a defender la selecció de su país.
Bé, sempre hi ha qui no li sembla bé que els futbolistes parlin i es posicionin en certs assumptes.
I ara ho dèiem, Xavi va criticar l'actitud de Rubiales i va voler aclarir que està al costat de Jenny Hermoso. Tot i això, com el club explicàvem, no va demanar en cap moment la dimissió del president de la Federació Espanyola i precisament la tebiesa del Barça ha estat un dels punts que més va criticar Anna Caula, la secretària general de l'Esport, en una entrevista ahir al Via Lliure de RAC1. De fet, va deixar clar que el govern no comparteix la posició tampoc de la Federació Catalana de Futbol i que les paraules del seu president, Joan Soteras, que va defensar Rubiales, no els representen.
Les explicacions de Rubiales no són creïbles. Entenem que això al final és blanquejar masclisme i defensar un personatge que a aquestes alçades entenem que ja hauria d'haver plegat i un altre no rotund. Rubiales no va demanar disculpes, sinó que va tornar a faltar el respecte de nou a tot un col·lectiu.
Caula que va demanar més contundència a la Federació Catalana i també als grans clubs de futbol, que considera que haurien de fer un pas més. Mentrestant, el món de la política també continua carregant contra Rubiales. En la mateixa línia de Caula, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha titllat el seu comportament d'inacceptable i treu pit de la gestió que n'està fent de tot plegat el govern espanyol.
El gobierno de España, el ministro de Cultura y Deportes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, es lo que corresponde y lo que hay que hacer. Cuando desde las instancias de la Real Federación Española de Fútbol no se toman las decisiones correctas, pues hay mecanismos que permiten actuar y me parece que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Es inaceptable lo que está ocurriendo. No nos merecemos esto.
El PP, en canvi, retreu al govern espanyol que han fet tard. En parlava la vicesecretària de Polítiques Socials dels Populars, Carmen Funes.
Llegan tarde al caso Rubiales. Lo llevamos pidiendo desde hace unos días, como lo está pidiendo toda la sociedad. El gobierno llega tarde para pedirle, para exigirle y para poner en marcha las medidas oportunas.
I mentrestant, l'allau de crítiques polítiques no s'atura, molts es pregunten com és que Rubiales manté tant suports dins de la Federació Espanyola malgrat que el seu comportament no té ni cap ni peus. I precisament d'això en parla avui La Vanguardia en un article en què explica que Rubiales ha teixit tants suports gràcies al repartiment de diners i de les seves polítiques clientelars. Diu el diari, per exemple, sense anar més lluny, Rubiales ha assignat un sou de 100.000 euros als presidents de les federacions que, abans que arribés ell, només en cobraven les dietes. També continuen caient els patrocinadors de la federació. Els últims en denunciar el comportament de Rubiales han estat Multiòptiques i Seur. Aquestes dues empreses se sumen a una llarga llista de baixes que van començar amb Iberia, Iberdrola o Renfe. I molt també es pregunten com és que... Disculpeu, també el podem llegir avui a molts articles als diaris que en què es continuen analitzant aquesta suspensió de la FIFA de Rubiales i tot aquest cas polèmic que està esquitxant la Federació Espanyola de Futbol. I qui és especialment contundent avui és Santi Segurola, a La Vanguardia. El periodista esportiu diu que la decisió de la FIFA ha estat un bany de realitat que ha tret el deliri dels qui van aplaudir amb fervor a Rubiales. Destaca que el president de la FIFA, Gianni Infantino, és avantatgista de primera, reconegut pel seu cinisme i la seva cobdícia, però que malgrat això detesta la incomoditat, i és per això que el periodista remata dient que el futbol espanyol s'ha quedat enfonsat amb el fang fins als genolls. El periódico titula La FIFA escanya Rubiales al seu article i que el fins ara president de la Federació Espanyola està cada vegada més acorralat. El diari destaca que el govern espanyol ja està fent mans i mànigues per treure'l de la presidència. Qui també parla d'això al periódico és l'exmembre del comitè d'ètica de la Federació Espanyola, José Luis Pérez Triviño, que diu que un organisme internacional hagi passat per davant de l'executiu espanyol i de la mateixa federació deixa molt mal lloc a tot el sistema de l'Estat, i especialment creu a la federació, que ha estat més preocupada de protegir l'agressor que no pas de prendre mesures. Per la seva banda, el diari ABC diu en la seva editorial que per fi s'ha acabat l'esperpent. Lamenta que sigui un organisme internacional el que es preocupi de l'imatge de l'Estat espanyol a l'exterior, i això sí, posen el dit a la nafra a la FIFA i diu que s'han accedit amb l'ordre d'allunyament de Rubiales a Jennifer Hermoso. I finalment, al País, podem llegir un article de l'escriptora Elvira Lindo que li dedica a Jennifer Hermoso la mítica cançó italiana Será perché ti amo. En l'article, l'escriptora dona suport a Hermoso i entén que s'hagi enfosquit. Elvira Lindo, però, carrega contra els qui van aplaudir i anticipa que li donaran l'esquena a Rubiales en el moment en què el vegin caure. Més enllà del cas Rubiales, però encara vinculat amb l'àmbit esportiu, ahir va arrencar la Vuelta a Espanya amb una primera etapa que es va disputar pels carrers de Barcelona. Una etapa que estava preparada per fer lluir la ciutat amb un recorregut per alguns dels punts més emblemàtics de la capital, com ara la Sagrada Família, la Torre Glòries, l'Arc de Triomf, però que va quedant molt deslluïda per culpa de la pluja i també per la manca d'il·luminació d'alguns carrers per on havien de circular els ciclistes. De fet, els últims equips van creuar la línia de meta pràcticament a les fosques, un fet que va indignar alguns dels ciclistes, com ara el vigent guanyador de la Vuelta, Remco Evenepoel, qui va criticar durament l'organització, una etapa que, per cert, va guanyar l'equip neerlandès DSM. Ho va seguir de prop tot plegat l'Albert Ferran. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia. La pluja va deslluir l'estrena de la Vuelta a Barcelona. Els 22 equips van haver de recórrer els 15 quilòmetres de la contrarellotge sota l'aigua, però van ser els que sortien al final, els equips que han de lluitar per la general, qui pitjors condicions van suportar. Els Jumbo, Quickstep, Emirates i companyia van haver d'afrontar la crono amb prudència per la pluja i l'aigua acumulada a l'asfalt i també per l'escassa il·luminació del recorregut, ja que a quarts de 9 del vespre ja era pràcticament fosc. El més crític a la línia de meta va ser el belga Remco Evenepoel, el vigent guanyador de la Vuelta, que es va queixar sobretot de la falta de llum.
No vull preguntes, el circuit estava molt perillós, ple d'aigua, no veiem una merda, no som uns micos en un circ. Demà tothom em criticarà per evitar això, però jo ho volia dir perquè m'ha semblat que no es podia competir en aquestes condicions. No em queixo el temps, em queixo per l'hora en què s'ha iniciat la cursa. Al cap i a la fi, la pluja és la pluja. No podem canviar les condicions en què correm, però anem al límit i volem guanyar. El risc era molt elevat i córrer en aquestes condicions amb tanta foscor sota els meus ulls és ridícul.
Declaracions de Benepul, tot i que el seu equip es va quedar només 6 segons del millor temps. En canvi, l'equip favorit, el Jumbo de Roglic i Vingegaard, va perdre 32 segons en part per una punxada de Vingegaard al tram inicial. Per cert, el guanyador, sorprenent, va ser l'equip DSM, que va aprofitar que sortia segon i que les condicions no eren tan adverses per endur-se la victòria i situar l'italià Lorenzo Milesi com a primer líder de la general. Avui, segona etapa, entre Mataró i Barcelona, de 182 quilòmetres, amb protagonisme al tram final per l'ascensió al Castell de Montjuïc.
Gràcies, Albert. Déu-n'hi-do, per tant, les crítiques de Benepul a aquesta organització. El cas, però, és que més enllà de l'apartat esportiu, Barcelona deixa enrere el dia amb més afectacions de trànsit de la seva història per aquesta etapa de la Vuelta. Tot i això, durant la tarda respirava un ambient força bo quan passaven els ciclistes amb els aiguats de fons, i és que durant les 7 hores que va estar partida en dos la ciutat, sense que els cotxes poguessin circular pels més de 15 quilòmetres del traçat, hi va haver força pública i també algunes queixes. Allà hi era el Ferran Dalmau. Ferran.
Als voltants de les tanques l'ambient era de festa, tot i que la pluja feia estar tothom amb el paraigües a la mà i els llamps i trons tenien a la gent amb l'ai al cor. Els vianants, per creuar de banda a banda, ho havien de fer per les andanes de metro o per alguns dels pocs passos habilitats on el personal de seguretat era una mica més flexible que en altres punts. Entre els afectats, tant vianants com conductors, hi havia, esclar, algun indignat, però la majoria ja n'estaven advertits i més aviat s'hi resignaven.
Si no vens aquí per la Vuelta és una mica rotllo, perquè jo volia creuar Passeig de Gràcia i ho he hagut de fer a través de les entrades i sortides al metro, perquè si no és que no hi ha manera.
Pues avui he sortit amb una hora i mitja d'antelació i ara bastant bé, la veritat.
Està plovent molt i amb la Vuelta i tot, pues està molt complicat arribar a les estacions de busos i desplaçar-se per la ciutat.
Al final, la pluja no va arribar a ser prou intensa com per fer marxar la gent que venia de tot arreu i amb banderes diverses. Espanyoles, mexicanes, veneçolanes, tot plegat, un ambient força festiu malgrat el clima.
Gràcies, Ferran, i com deia l'Albert Ferran, la segona etapa de la Vuelta avui es queda a Catalunya i tornarà a passar per Barcelona. Tot i això, aquest cop l'afectació al trànsit no serà tan important. Els ciclistes sortiran avui de Mataró i acabaran la prova a Montjuïc. Segons Trànsit, les restriccions a les principals carreteres començaran a partir de la 1 del migdia i s'allargaran fins a les 7 de la tarda, Adrià Garcia.
El recorregut passarà per Argentona, Montmeló, Sabadell, Matadepera, Manresa, Borràs, Olesa de Montserrat i Sant Feliu de Llobregat, i tallarà algunes carreteres locals, com la C14 1415C al seu pas pel Maresme o la N340 al Baix Llobregat. Cada municipi tindrà les seves pròpies restriccions de mobilitat. Tot i això, Trànsit informarà a temps real quan es vagin reobrint les vies. A Barcelona es faran talls puntuals des de les 10 del matí. A partir de les 3 i fins a 4:45 de la tarda s'aïllarà tot el recorregut. Hi haurà afectacions a la Gran Via des de l'Hospitalet fins a la plaça Espanya i l'accés a la muntanya de Montjuïc també estarà prohibit. Hi haurà 17 línies d'autobús afectades i es reforçarà el metro. Per tot plegat, la Guàrdia Urbana ha mobilitzat avui una vuitantena d'agents i 190 auxiliars.
Per cert, que ahir, coincidint amb l'inici d'aquesta Vuelta, la policia espanyola va tenir 4 persones al Solsonès per suposadament amenaçar i intentar boicotejar la cursa. Els detinguts han passat la nit a la presó de la Verneda, Barcelona.
Ho va explicar Alerta Solidària, que denuncia que no han pogut visitar els arrestats. Per tot plegat, han convocat una concentració avui a 11:15 davant la comissaria barcelonina. La policia els acusa pel delicte de grup organitzat, els delictes contra la seguretat viària, contra el medi ambient i un altre també de desordres. Està previst que avui mateix les 4 persones passin a mans del jutge d'instrucció de guàrdia de la ciutat de Solsona. Recordem que la tercera etapa de demà de la Vuelta anirà des de Súria al Bages fins a Andorra, passant precisament pel Solsonès.
Passen gairebé 4 minuts de 9:45 del matí. De seguida tornem i repassem més notícies.
Via Lliure amb Eudald Martín. Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11,
Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Tomats de Castells de RAC 1, i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars, gamma extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. RAC 1. Tots som un. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
No i 36, les pluges de les últimes hores, com explicàvem al principi, han ruixat de valent al litoral del país i també al Pirineu. És per això que aquestes tempestes haurien de servir, si més no, per frenar, ni que sigui lleugerament, la pèrdua de reserves d'aigua als pantans, que fins ara estaven sota mínims. De fet, alguns punts del territori on s'han acumulat més aigua és a les capçaleres dels rius Ter, Freser i també del Segre i del Llobregat. Tot i això, a les acaballes d'un dels estius més complicats dels últims anys, l'ACA celebra que no s'hagin hagut d'aplicar talls generalitzats d'aigua aigua a tot el país. Ho atribueixen en bona part al sacrifici dels pagesos, però també a la feinada de les plantes dessalinitzadores i regeneradores. Aquest any han treballat a tot drap i han produït un de cada 3 litres d'aigua que s'ha consumit a Barcelona. Aurora Rodríguez.
L'estiu és l'època de l'any en què més aigua es consumeix, perquè és quan coincideix la campanya de reg i la temporada turística. Ara bé, els agricultors denuncien que són els únics que s'han deixat la pell per assegurar que aquest estiu l'aigua arribi a totes les llars. És el cas dels regants del Ter, que han ajustat els torns fins i tot per sota de les restriccions del pla de sequera. En parlant a RAC1, el secretari de la comunitat del Molí de Pals, Josep Maria Parals, i el president de la de Cervià de Ter, Narcís Illa.
El sacrifici que hem fet nosaltres, doncs, és molt senzill. O sigui, ens hem quedat amb un 50% de l'aigua que teníem en un any normal. Això ens ha comportat una restricció de cultius que utilitzen més aigua.
Tothom ha viscut amb normalitat i nosaltres, doncs, sacrificarem renta dels pagesos en benefici del país. La gran àrea metropolitana de Barcelona, bàsicament, tingués el mínim impacte possible.
I demanen ajuts a les administracions per compensar-ho. D'altra banda, l'ACA treu pit de la feinada de les plantes dessalinitzadores i regeneradores, que han produït un 20 i un 10% respectivament de l'aigua que es consumeix a Barcelona.
És veritat, però, que davant d'aquest escenari de sequera també hi ha municipis que continuen sent contundents a l'hora de permetre o de certificar que no s'està gastant més aigua de la que hauria. En aquest sentit, Girona ha deixat clar que serà molt estricta amb aquestes limitacions en el reg dels jardins i a l'hora de complir també la restricció pel que fa a les piscines. L'Ajuntament assegura que l'incompliment d'aquestes mesures pot comportar sancions i algunes poblacions com Begú ja han multat més de 40 propietaris. Ens ho explica des de Girona Sandra Florenza. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Girona informarà les associacions de veïns i veïnes i a particulars sobre les limitacions en l'ús d'aigua davant l'escenari de sequera. Està prohibit regar en zones verdes i jardins i no està permès omplir piscines privades d'ús individual o unifamiliar. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ens explica a RAC1 que aplicaran sancions davant dels incompliments.
S'ha reduït més d'un 10% el que és el consum de l'aigua. Nosaltres ho veurem positivament i això té a veure amb diferents actors. Per una banda, el propi Ajuntament, que també és cert que aquí han col·laborat, d'una banda, a institucions com poden ser els hospitals, però també, doncs, hi ha hagut un pas endavant una part de les famílies i les persones que viuen a la nostra ciutat.
Figueres farà com Girona. Ara mateix els dos estan en fase d'informació i encara no han sancionat ningú. Begú és el primer municipi que ha aplicat 43 sancions i n'aplicarà 21 més, després de monitoritzar els comptadors des del mes de març. Segons ens explica pública en exclusiva per RAC1 el tècnic de Medi Ambient Xevi Torró. En el cas que hi hagin reincidents s'aplicaran restriccions severes a través d'un dispositiu mecànic d'alta reducció de pressió de l'aigua. Recordem que l'ACA ha decretat aquest estiu per primera vegada l'emergència per sequera a 22 municipis a l'Alt Empordà que s'abasteixen de l'aqüífer de Fluvià Muga, entre ells la Jonquera.
Gràcies, Sandra. I pel que fa a aquest episodi de pluges de les últimes hores, també ha permès rebaixar l'alerta per risc d'incendi a Catalunya. Tot i això, encara hi ha 24 municipis on està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt o extrem. La majoria són de les comarques del Baix Ebre i també el Priorat, i també n'hi ha de la zona de la Terra Alta, el Montsià i les Garrigues. Tot i la treva pel canvi de temps, encara continuen restringits els accessos als parcs naturals del Montsant i els ports. I pràcticament la baixada de les temperatures i la pluja han, precisament volem dir, aquesta baixada de temperatures i la pluja, han ajudat també els bombers a donar per extingit l'incendi forestal d'Arbúcies a la Selva. El foc, que cremava des de divendres al migdia, ha afectat 4,3 hectàrees. L'incendi va començar al peu de la carretera i va tenir alguns focus secundaris que van obligar a confinar un càmping de la zona. Per cert, que les pluges també han ajudat a millorar la situació a Tenerife. L'evolució favorable de l'incendi ha fet que ja es puguin retirar dels hidroavions que treballaven a la zona, i els bombers també tenen el perímetre controlat i no hi ha d'haver no hi ha hagut tampoc revifades importants. El foc està estabilitzat i les autoritats canàries esperen poder-lo donar per controlat ben aviat. I pel que fa, també preocupen molt els focs a Grècia. Durant les últimes hores, les autoritats han detingut dues persones acusades de provocar incendis forestals que s'afegeixen a una llarga llista de detinguts per aquest mateix motiu. La situació al país és crítica, hi ha 122 incendis actius ara mateix i en les últimes hores se n'han detectat una setantena més. De fet, segons dades del satèl·lit Copernicus de la Unió Europea, ja són aquests els pitjors focs d'Europa des de que s'entenen registres. Des de fa més d'una setmana ja han cremat 73.000 hectàrees a la regió d'Ebros i unes 13.000 són al Parc Nacional de Dàdia.
Un dels dos homes detinguts ha confessat que entre el juliol i l'agost hauria provocat 4 incendis a la zona d'Evia. El segon detingut l'han arrestat a la zona de Larissa, al centre de Grècia. Se l'acusa d'haver encès intencionadament una zona de vegetació seca. Segons dades del govern grec, ja han detingut més de 160 persones per càrrecs relacionats amb aquests incendis. D'aquests, 118 són per negligència i 24 per incendi intencionat.
Nou i 42 minuts del matí. Pel que fa a la política, i amb el PP preparant-se pel ple d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que es farà d'aquí a un mes, avui el negociador de Sumar, Jaume Asens, trenca el silenci en una entrevista al País, on admet que s'està treballant en l'amnistia i assegura que hi ha motius per ser optimista. Asens explica que hi ha fórmules per fer-la possible i demana no quedar-se encallat en el nom que se li posi. Remarca també que no caldria reformar la llei d'enjudiciament criminal perquè ja s'hi preveu aquesta amnistia. Asens reconeix que l'amnistia i inclouria els líders del procés, també les bases que s'hi van involucrar, però també les desenes de policies que estan imputats per les càrregues de l'1 d'octubre. En canvi, sobre Laura Borràs, condemnada per un cas de corrupció i de qui Junts reclama que també entri en el grup d'amnistiats, el negociador de Sumar, Jaume Asens, no es mulla i recorda que Òmnium no l'ha inclòs en la llista de 600 possibles beneficiats per l'amnistia. Sobre Carles Puigdemont, Asens assegura que seria desitjable que pogués tornar a Catalunya perquè, diu, pacificaria la situació. Tot i això, creu que és un error central debat només en l'expresident. Qui també defensa avui l'amnistia és un altre expresident de Catalunya. És el cas del socialista José Montilla, que en parla avui a La Vanguardia. Destaca que cal tenir en compte totes les opcions per garantir la convivència.
Que cal explorar totes les possibilitats de l'ordenament jurídic i de l'estat de dret per trobar solucions a aquest contenciós i a aquest problema. Per tractar de cosir un gran descosit que es va produir després del procés, especialment després del 2017.
Lamenta que la competència entre les forces independentistes dificulta avançar en aquest sentit, i Montilla també afegeix que l'enfrontament entre Esquerra i Junts també posarà bastons a les rodes a la negociació de la investidura. De moment, però, tant PSOE com Sumar volen aprofitar les properes setmanes en què els focus estaran posats en el PP per continuar negociant amb discreció una possible investidura de Pedro Sánchez. Avui Feijóo donarà el tret de sortida al curs polític amb un acte a Pontevedra amb els seus barons, amb l'excepció excepció d'Isabel Díaz Ayuso.
Serà hores abans que demà comenci la ronda de contactes per mirar d'arribar a la Moncloa. En una entrevista al Mundo, el líder del PP critica que si ell cedís per obtenir suports com ho farà Pedro Sánchez, el president acabaria sent ell. Apunta que la solució al bloqueig polític actual seria un gran acord constitucional amb els escons del PP i el PSOE, però és conscient que aquest és un escenari pràcticament impossible i per això busca el suport d'altres grups. Ara mateix té un mes just per mirar d'aconseguir els 4 diputats que li falten per arribar a la majoria absoluta, això comptant que té el suport assegurat de Vox, de qui en aquesta entrevista Feijóo evita qualificar d'extrema dreta, com sí que ha fet anteriorment. Primer els posa dins el sac del centre dreta per parlar dels 11 milions de vots que van rebre PP i Vox, i quan li repregunten diu que són la dreta de la dreta. A l'entrevista el gallec també pica l'ullet als independentistes i diu que escoltarà les seves reivindicacions, això sí, dins el respecte a la Constitució. I pel que fa als bascos, Feijóo diu que ha tingut una bona relació amb ells i els avisa que el seu pacte amb Sánchez només beneficiaria Bildu.
Sobre aquesta remota possibilitat d'un acord entre populars i postconvergents, el líder del PSC, Salvador Illa, somriu amb sornegaria i diu que la política és un exercici de diàleg.
Jo dono la benvinguda amb un somriure d'amabilitat a aquesta posició. Jo, en fi, penso que la política és un exercici de diàleg, de contrastar opinions, i si això és així, doncs benvingut, sigui el diàleg, no?
En la mateixa línia, des del PSOE acusen Feijóo de presentar-se a la investidura per voler sobreviure a les pressions del seu partit i forçar una repetició electoral. Quarts de 10 del matí, als Estats Units, un tiroteig massiu ha deixat almenys 4 morts a Jacksonville, a l'estat de Florida. Entre les víctimes hi ha l'atacant, que s'ha suïcidat al mateix lloc dels fets. Les primeres hipòtesis apunten que l'atac hauria estat un atac racista.
Ahir al migdia, l'home d'uns 20 anys es va trinxerar a una botiga on va disparar contra un grup de persones negres, provocant la mort de dos homes i una dona. Duia una armilla antibales i també anava armat amb dues pistoles. En una d'elles, de fet, hi havia un dibuix a mà de diverses esvàstiques. La policia va desplegar un ampli dispositiu que comptava amb un helicòpter i un equip d'intervenció especial que finalment no va haver d'actuar perquè l'autor del tiroteig es va acabar suïcidant. El governador de Florida, el republicà Ron DeSantis, assegura que l'atacant va deixar un manifest on deixava clar que odiava les persones negres.
El motiu de l'atac és racista. Atacava la gent per la seva raça i això és inacceptable. Condemnem el que ha passat i hem ofert suport al xèrif Waters i a la ciutat de Jacksonville. Enviem el nostre condol a les víctimes i a les famílies que han patit un acte de covardia.
En declaracions a mitjans locals, l'alcaldessa de la ciutat, Donna Deegan, deia que els fets són inacceptables. Explicava també que els tirotejos multitudinaris són molt difícils d'assumir. Aquest 2023 ja hi ha hagut 470 tirotejos als Estats Units, segons dades de Gun Violence Archive.
Per cert, que encara als Estats Units, en les últimes hores, Joe Biden, el president del país, ha reaccionat a la foto de la presó de Georgia de Donald Trump. Segons informa la cadena ABC, ha estat en una conversa informal amb periodistes on el president ha dit això.
Sí, l'he vist a la televisió.
I com l'has vist?
Un home guapo, un tio meravellós.
Malgrat això, ha evitat fer comentaris sobre la situació legal de l'expresident i candidat republicà. L'inici del curs escolar 2023-2024 serà el més car de la història. A les escoles públiques, la tornada a l'escola pot costar 1.700 euros per alumne, segons els càlculs d'algunes associacions de famílies. Ara bé, la concertada estima que la xifra fàcilment es pugui doblar. De fet, només en material escolar, els pares es gastaran entre 300 i 400 euros. Tot i això, Sergi Alemany, aquí s'hi han de sumar les activitats extraescolars, la quota d'acollida, les colònies i també els menjadors.
I és que només el cost del menjador acumula pujades de preu per tercer any consecutiu. Quedar-se a dinar cada dia a l'escola costarà entre 150 i 200 euros al mes, depenent del centre. Comparat amb fa dos anys, quan els preus van començar a pujar per la guerra ucraïna, el cost del material escolar també s'ha encarit. Ara bé, segons la directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, Lidón Gasull, el problema, diu a RAC1, va més enllà de la inflació i té a veure amb el fet que educació els estigui traspassant cada cop més conceptes nous, entre ells el que deriva de la digitalització a les aules.
Ja no s'inclou només el que és el material fungible, els llapis, les gomes, els colors, sinó que inclou mobiliari, inclou llicències digitals, altres conceptes que, d'acord amb la normativa, hauria d'assumir el propi Departament d'Educació.
La FAC confia reunir-se aviat amb la nova consellera d'Educació, Anna Simó, a qui volen insistir sobretot en avançar cap a la gratuïtat del servei de menjador, una partida que calculen que de mitjana ja ha arribat a superar els 1.300 euros per curs, molt allunyat, diuen, de com s'hauria de concebre l'educació pública.
Gràcies, Sergi. El curs escolar que, per tant, comença d'aquí a menys de dues setmanes, i també d'aquí unes setmanes el que començarà és la universitat, i com ja és habitual en aquestes dates, els portals immobiliaris comencen a treure fum. Milers d'estudiants van a la recerca d'un pis o una habitació, bona part d'aquests a la ciutat de Barcelona. Tot i això, aquest any, amb els preus de lloguers disparats, molts d'aquests joves han optat per allunyar-se de la ciutat. Opten per buscar pis en poblacions del voltant o directament es queden a viure amb els pares.
Barcelona és la ciutat de l'estat on llogar una habitació surt més car. Segons el portal Idealista, el preu mitjà dels anuncis frega els 490 euros. El portaveu de la companyia, Francisco Iñareta, i el gerent de l'empresa de Pis a Pis, Víctor Domínguez, asseguren que aquest encariment està expulsant molts joves de la ciutat.
El nivell que estan alcançant els preus de la vivienda en alquiler les va expulsant un poc del centre a la perifèria de les grans ciutats. I que ha jugat un paper molt clau que durant aquest any el que és el transport de Rodalies, que ha sigut bonificat, gratuït. Això ha ajudat molt a aquella gent que no es podia permetre una habitació a una gran ciutat i s'ha quedat o bé casa als seus pares o a una ciutat al voltant, que és molt més econòmica perquè no hi ha tanta demanda.
Idealista assegura que, tot i que l'oferta de pisos compartits a Barcelona ha crescut un 63% en un any, la demanda també està disparada i la majoria d'anuncis no duren ni un dia publicats.
9:50, fem una breu pausa i de seguida seguim repassant més notícies.
RAC 1.
T'agrada l'esport?
Sí!
Doncs aquest cap de setmana t'és ideal. La Vuelta visita Barcelona i tu pots visitar Servei Estació i els seus superdescomptes.
Superdescomptes?
Sí, el dissabte de 9 a 9 i el diumenge de 12 a 8 de la tarda a Servei Estació i tens un 20% de descompte en compres superiors a 45 euros.
Un 20%? Doncs hi vaig. La Vuelta la faré jo, però al Servei Estació del carrer Aragó 270 de Barcelona.
Servei Estació, la botiga dels materials on hi ha de tot i per tot. Com? Descompte no acumulable a altres promocions.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
8 minuts i seran les 10 del matí. Queden llibertat amb càrrecs els turistes britànics acusats d'agredir sexualment una noia a Magaluf, a Mallorca.
Va passar divendres a la matinada. La noia ha explicat que es va despertar despullada a l'habitació amb tres dels sospitosos. Creu que li van donar algun tipus de droga que la va deixar inconscient. La Guàrdia Civil va detenir els tres presumptes agressors a l'aeroport de Sant Joan quan estaven a punt d'embarcar de tornada cap a Manchester. Ara les autoritats continuen amb les investigacions per determinar la seva implicació. Aquesta és la tercera agressió sexual en grup que s'ha denunciat durant l'estiu a Mallorca.
I nou ofegament mortal a les platges catalanes. Aquest cop els serveis d'emergències han trobat mort un home que va desaparèixer fent submarinisme. Va passar ahir la tarda a Castell Platja d'Aro, al Baix Empordà.
Segons han informat els bombers, la víctima i un acompanyant viatjaven en una petita embarcació i s'alternaven per fer immersions en apnea a la Roca Alta, a una milla del Port d'Aro i a uns 36 metres de profunditat. En veure què passaven els minuts i l'home no tornava a la superfície, l'amic va avisar salvament marítim. A partir d'aquell moment moment es va posar en marxa un dispositiu de recerca en què van participar els Mossos d'Esquadra, la policia local i també els bombers. La Guàrdia Civil va ser qui va trobar finalment el cadàver al cap de dues hores amb una de les unitats aquàtiques que pentinaven la zona.
I atenció, aquesta dada, cada dia hi ha 192 cibercrims a Catalunya. Són delictes que passen a l'entorn digital i a internet. Això inclou l'assetjament a través de les xarxes, també la suplantació d'identitat o la difusió d'imatges íntimes d'altres persones. Ara bé, la majoria dels casos són per estafes informàtiques. I cada cop n'hi ha més. La xifra no ha parat de créixer. Els primers 3 mesos del 2023 hi ha hagut els mateixos cibercrims que durant tot el 2015. I del total de delictes que es denuncien al país, un 15% ja passen a l'entorn digital. En té més detalls l'Adrià de les Heres.
Entre gener i març d'aquest any van ser més de 17.000 casos a Catalunya, però l'expert en cibercrim de la Universitat Politècnica, Manel Medina, avisa que les dades només són una petita part.
A nivell global es denuncien a l'ordre del 20% dels ciberdelictes que es cometen.
Això porta de corcó la policia. De fet, els Mossos s'han posat les piles i aquest any han creat una àrea del cos especialitzada per perseguir el cibercrim. Però Medina creu que això no és suficient, que la policia catalana no té prou recursos per fer front al creixement d'aquesta mena de delictes.
És un volum d'atacs que és molt superior al tradicional i, en canvi, els recursos que s'hi dediquen no arriben ni molt menys als recursos que es dediquen al crim tradicional.
Des del 2015 aquests cibercrims s'han multiplicat per 4. Una de les explicacions és que els delinqüents cada cop necessiten menys coneixements per fer estafes o piratejar altres dispositius.
Vinculat també amb l'àmbit digital, aquest estiu s'ha disparat la demanda d'aplicacions per cuidar animals de companyia, especialment gossos. Les famílies que marxen de vacances són qui més contracten aquests serveis, mentre que els perfils de cuidadors que més destaquen són els d'estudiants o persones que treballen des de casa que aprofiten mentrestant per quedar-se amb els gossos i rebre uns diners extra, Cristina Llaurador.
Aquestes aplicacions ofereixen diversos serveis. En els passeigs de gossos sí que predominen els estudiants que aprofiten les hores lliures per aconseguir uns diners extra. Ara bé, també hi ha persones que treballant des de casa es queden amb gossos durant la seva jornada laboral. Ho explica RAC1 la fundadora de l'aplicació Good Dog, Loli Garrido.
Una persona pues, que está, por ejemplo, trabajando en casa, una freelance, personas estudiantes, pero bueno, gente que tenga disponibilidad, experiencia.
En canvi, si els responsables d'un gos busquen que l'animal de companyia s'hi queda a dormir uns dies, els que obren la porta de casa seva són famílies que també tenen gossos. D'aquesta manera, els animals es relacionen entre ells.
Nou i 56 minuts d'onada de protestes a Corea del Sud pel vessament de l'oceà Pacífic de l'aigua de la central nuclear de Fukushima. Milers de persones s'han concentrat a Seul, a la capital del país, per reclamar que s'aturi l'abocament d'aquests residus radioactius al mar. La Xina, per la seva banda, ha decidit suspendre la importació de peix i marisc que provingui del Japó. Mentrestant, des de Tòquio treuen ferro a les crítiques i acusacions dels seus països veïns. El govern japonès ha analitzat algunes mostres de peixos i asseguren que ara per ara no estan contaminats l'aigua marina.
La Xina i Corea del Sud critiquen que el tractament que s'havia fet prèviament de les aigües de Fukushima no havia aconseguit eliminar un dels elements radioactius que hi havia, el triti. Per demostrar que s'equivoquen, l'Agència de Pesca Japonesa ha analitzat els peixos en un radi de 5 quilòmetres a la central nuclear i asseguren que els nivells de triti són mínims. Tot i aquests primers resultats, el Ministeri de Medi Ambient japonès té previst publicar les dades investigades en un radi de 50 quilòmetres. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica també s'ha compromès a analitzar l'aigua.
I la NASA i SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, han enlairat a Mèxic la missió Crew 7 cap a l'Estació Espacial Internacional.
3, 2, 1,
aquest era el moment en què la nau amb quatre tripulants s'alineava cap a l'espai. Els astronautes substituiran els integrants de la missió Crew 6, que són allà des del març i que tornaran els pròxims dies a la Terra.
Durant els 6 mesos que seran a l'Estació Espacial Internacional, els quatre astronautes estudiaran els organismes de l'exterior de l'estació espacial. També analitzaran les respostes humanes als viatges espacials i com els afecta el son a l'espai. A la comitiva espacial hi participen un representant de la NASA, un de l'Agència Espacial Europea, un de l'Agència Japonesa i un altre de la russa. Aquest és el 8è vol que fan conjuntament la NASA i SpaceX.
2 minuts i obrim plana cultural.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
El van escolar de 100 euros val per començar millor el nou curs. El rebreu a casa les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. El podreu bescanviar als comerços adherits per elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs, jocs educatius i llicències de continguts educatius digitals. Més informació a valescolar.cat. Un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Últims dies per emportar-te dos ulleres més per un euro més amb xin-xin de Flelu. I ara aprofita i paga fins a dos anys sense interessos ni comissions. Ho has sentit bé? Dos ulleres més per un euro més fins al 3 de setembre. Només amb xin-xin de Flelu. Veure condicions a l'òptica.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC1 i l'Ajuntament de Vic presenten... Especial El Món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí, la nova temporada de RAC1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls. I Palat i Palut. Divendres 1 de setembre, veniu a inaugurar la...